les 5 de la tarda.
Els dimarts, a 6:15 de la tarda, parlarem de neurociència. Programa patrocinat per l'Institut de Neurociència Aplicada Memory Center. Parlarem amb experts i afectats sobre l'ictus, l'Alzheimer, el Parkinson, la fibromiàlgia, la fatiga crònica, el dany cerebral, la tecnologia al servei de les persones. Som memòria, som emocions, som sentits. Dirigit per Josep López i conduït per Marc Rius. Parlarem de neurociència. Els dimarts a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel.
A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana. Però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Només cal que accedeixis a l'apartat Subscriptors. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Alzheimer, Parkinson, fibromiàlgia, danys cerebrals... Tens inestabilitat al caminar o poca mobilitat o problemes cognitius? Truca al 93 532 52 88 i demana cita amb els especialistes de Memory Center. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, realitat virtual, perfecti, logopèdia... Tecnologia d'última generació en un espai reconfortant. Valoració gratuïta als oients de Ràdio Estel. 93 532 52 88. Rosselló 154 de Barcelona. bcnmemory.com. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel sabem que cal cuidar-nos i quedar-nos a casa. Però clar, això ens impedeix fer tots els directes que voldríem. Com que volem que continuïs gaudint dels teus programes, hem seleccionat els millors de cadascun. A continuació t'oferim la reemissió de l'Hora de la Fundació Puigverd. A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'Hora de la Fundació Puigverd.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. Avui és dimarts, passen uns minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'Hora de la Fundació Puigverd. Com és habitual, ens reunim l'equip del programa cada dilluns i dimarts a les 5 de la tarda per parlar de salut. Avui toca parlar d'urologia, nefrologia i andrologia, sempre amb la presència de l'experiència del personal mèdic de la Fundació Puigverd, amb consells, nous tractaments i equipament de nova generació. No se'l perdin. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matoses, a la direcció i producció, a Susana Armengol, i a la conducció, qui us parla, Marc Rius.
El càncer de pròstata és el segon tumor amb més incidència a Espanya, per darrere del de còlon, i el primer en homes. Al nostre país es diagnostiquen cada any més de 30.000 casos. L'edat és el principal factor de risc per aquest tipus de tumor. De fet, gairebé 2 de cada 3 casos de càncer de pròstata es diagnostiquen en homes majors de 65 anys.
Avui parlarem del tumor de testicle. Coneixerem què provoca aquest tumor, quin és el seu tractament, quan és el moment que hem de decidir anar amb un especialista. Per contestar aquestes preguntes, avui ens acompanya el doctor Lluís Gausà, director mèdic i uròleg de la Fundació Puigverd. Bona tarda, doctor.
Bona tarda.
Bé, doncs la primera pregunta és... no podem fer una... tumor de testicle. A quants homes afecta el tumor de testicle?
El tumor de testicle no és que sigui excessivament freqüent, però podríem dir que afecta entre un 0,5 i un 2% de la població. Perdó, de tots els tumors urològics que tenim. En principi, és més freqüent en una edat determinada. Entre els 15 i els 35 anys es converteix en el tumor més freqüent en els homes. I, per tant, aquesta incidència en una edat jove doncs el fa important en la seva detecció i el seu interès.
El tumor de testicle pot aparèixer a qualsevol edat? O hi ha unes edats...
Bueno, com he dit, sí que pot aparèixer a qualsevol edat, però hi ha una edat on que entre els 15 i els 35 anys on és molt més freqüent. I és una edat on doncs, la reproducció doncs, està en ple, diguéssim, auge, llavors això implica doncs, que sigui un tumor que, per les seves repercussions, doncs, sigui preocupant.
Déu-n'hi-do, tan joves, perquè aquestes malalties sembla que siguin per persones grans i no.
El càncer testicular, així com hi ha altres càncers que apareixen en edats molt més grans d'edat, doncs aquí el tumor testicular es produeix precisament doncs, després de la pubertat, amb el desenvolupament de la glàndula, és on hi ha el pic d'incidència més gran.
Quines són les causes que originen aquest tumor?
Bé, les causes, en principi, n'hi ha moltes que no les coneixem, però hi ha alguns factors que podríem dir doncs predisposen. No? Entre els predisposants serà la criptorquídia, que és, per exemple, el descens incorrecte d'aquesta glàndula, que quan nosaltres som abans de néixer, el testicle està dintre de la panxa, i després de néixer es col·loquen a la bossa escrotal. Doncs hi ha alteracions en aquest desplaçament de la glàndula, i aquest és un factor important doncs, de desenvolupament. N'hi ha altres, com poden ser alteracions genètiques, com pot ser el síndrome de Klinefelter, malformacions, que poden donar lloc. Haver patit dintre la família algun antecedent, doncs també precipita. En quant a alteracions genètiques, cada vegada se'n coneix més i hi ha una sèrie de gens involucrats en aquest tumor, com és el KIT o l'NRAS o el KRAS, doncs que són gens que s'han vist involucrats en aquest tumor. Aneuploïdies, que vol dir alteracions de l'ADN que es produeixen, que són mutacions, doncs això s'ha vist relacionat amb aquest tumor.
Quins tipus de tumor poden aparèixer?
Bé, el tumor testicular, diguéssim, doncs a l'hora de classificar-lo, veiem quines cèl·lules el produeixen, i bàsicament tenim els més freqüents de tots són el que diem de cèl·lules germinals. Les cèl·lules germinals són de dos tipus, els seminomes i els no seminomes. En aquests no seminomes tenim també diversos tipus, com són el coriocarcinoma, els del sac vitelino, tots aquests, diguéssim, són un grup. Això formaria el 90%. Després hi ha d'altres cèl·lules que formen el testicle, i com poden ser els tumors de cèl·lules de Leydig o de Sertoli, amb les seves varietats.
Estem parlant d'aquest tipus de tumors. Podríem dir, clar, m'imagino que no hi ha cap tumor bo, però vull dir, són malignes o són tumors no malignes?
En principi, el tumor testicular és maligne. N'hi ha alguna estirpa de tumor benigne, però la majoria, diguéssim, els que ens han de preocupar, etcètera, són els tumors malignes, que són el gran grup d'aquests tumors. Tot i que parlem de tumors malignes, hem de dir que el 95% o més d'aquests tumors es curen sempre.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Bé, doncs nosaltres continuem a l'hora de la Fundació Puigverd. Estem parlant amb el doctor Lluís Gausa, director mèdic i uròleg de la Fundació Puigverd. Doctor, dona algun tipus de símptoma, aquest tumor?
La veritat és que els símptomes són poc, diguéssim, manifestos. Quan diem símptomes, ens referiríem a tenir dolor, per exemple. Els tumors testiculars, en menys d'un 20% dels casos, donen dolor. Augment de l'escrot. Amb tumors grans, sí. El més important és fer una autoexploració testicular, com les dones tenen que aprendre a palpar-se les mames. Sí. Doncs els homes, de tant en tant, i sobretot en l'edat després de la pubertat, tindrien que començar a tenir l'hàbit de tant en tant de tocar-se el testicle. I el que es notaria seria un petit engruiximent o enduriment de la glàndula testicular.
Com un voltet?
Com un voltet, una mica més dur, de consistència més dura, i llavors això és el que ens portaria en alerta. Realment, actualment, aquest seria el factor que ens demostra que hi ha un tumor testicular, per tant, perquè són tumors petits i normalment doncs, la manifestació és palpar-se algun bulto. No esperem tenir ni dolors, com hem dit. A vegades això succeeix després d'un traumatisme. Jugant a futbol, el nano es dona un cop
de pilota.
Llavors, en aquell moment, com que li fa mal, es toca i en aquell moment es detecta un bulto que abans no se l'havia palpat o no se l'havia tocat.
I creixen aquests bultos?
Lògicament, el tumor testicular, com tota cèl·lula, té un cicle de creixement, llavors aquests tumors van creixent i aquest bulto aniria creixent. Lo important és detectar-lo sempre que sigui el més petit possible, perquè voldria dir que està localitzat, i quan el tumor està localitzat, un índex de curació més alt tenim.
Apareix amb un testícul o és bilateral, els dos? O...
En principi, el tumor testicular és unilateral, això sí, n'hi ha alguns que es presenten de forma bilateral d'inici, que en diem, però això succeeix en un percentatge ínfim de casos, menys del 0,5% dels casos. La majoria és tenir en un sol testicle, i tenir-ne en un sol testicle no vol dir tampoc que tingui que en la seva evolució degenerar i afectar l'altre.
M'imagino que els oients que estan patint aquesta malaltia doncs estaran pensant, bueno, quin tractament hi ha? Hi ha tractaments?
El tumor testicular, com he dit, és un dels tumors que té un índex de curació més alt. Pràcticament podríem dir que s'acosta al 100% ja, actualment. I el fet és detectar-lo el abans possible. El primer tractament, lògicament, passarà per una cirurgia, que voldrà dir treure el testicle afectat i després fer un estudi d'extensió per saber fins a on pot haver arribat aquest tumor i, en funció d'això, establir doncs, altres tractaments associats que requerim, diguéssim, per acabar de fer net.
Clar. En funció de què s'aplica el tractament?
El que nosaltres fem, diguéssim, és, primer és catalogar-lo en la seva estirpe histològica. Abans hem parlat de tipus de tumor, no?
Sí.
Hem parlat dels tumors germinals, que són els més freqüents, i d'aquests els seminomes i els no seminomes. És important saber, diguéssim, el tipus que tenim. Després fem un estadiatge, que vol dir si el tumor està només localitzat a la glàndula o ha anat a altres llocs. Fem un estudi per veure que no hi hagi ganglis, fem un estudi per veure que aquest tumor no hagi anat més lluny, el que en diem metàstasis. En funció d'això, establim els estadiatges. Estadiatge 1, que vol dir que només està localitzat a la glàndula, estadiatge 2, que hi ha la glàndula i ganglis, o estadiatge 3, on ja d'entrada trobem la glàndula afectada, ganglis i metàstasis, que vol dir afectació d'altres llocs. També tenim els marcadors tumorals. Tenim una sèrie d'anàlisis que ens permeten detectar exactament si tenim molt tumor i també l'estirpe ens ajuda, com és l'alfa-fetoproteïna o la beta-HCG, que són l'hormona coriònica humana. Aquests són elements que fabrica el propi tumor i que ens ajuda a discernir si n'hi ha molt, n'hi ha poc i on hem arribat.
Això, un cop ja han passat al pacient les operacions i s'ha d'operar, pot fer vida normal després? Em refereixo sexualment, si...
Nosaltres, normalment hem dit que és un tumor que és unilateral, per tant, quan s'estableix, diguéssim, es treure un testicle, l'altre testicle queda indemne i, per tant, podríem dir que la fertilitat de l'individu no tindria per què quedar-se afectada. És veritat, també, però que després, en els tractaments, a vegades, molt d'aquests pacients rebran una quimioteràpia per acabar de fer net. I si establim aquesta quimioteràpia, abans d'iniciar-la, hem de valorar si el pacient vol guardar, per exemple, semen, per una possible fertilització, si és que la via germinal hagués quedat afectada en aplicar aquests tractaments.
Doctor, és possible preservar la fertilitat un cop ha aparegut el tumor?
Sí, com li he dit, en principi el tumor testicular afecta a una sola glàndula, però ja li dic, a vegades dintre del tractament doncs hem d'aplicar quimioteràpia i aquest factor fa que tinguem que recollir semen per criopreservar-lo i poder-lo utilitzar per si es vol tenir un fill genèticament seu.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Molt bé, doncs nosaltres continuem a l'hora de la Fundació Puigverd i continuem parlant amb el doctor Lluís Gausà, director mèdic i uròleg de la Fundació Puigverd. Doctor Lluís Gausà, em costa dir Gausà.
Bueno.
Doctor Gausà. Doctor, l'índex de decoració determinarà de, potser del lloc on hi ha més especialistes o es fan les proves més adients o...
El tumor testicular és un dels tumors que hem dit que té un més alt índex de curació. I hem dit que pot arribar pràcticament al 100% dels casos. Però això ve determinat perquè aquest tipus de tumor no es tracti a qualsevol lloc, sinó que, diguéssim, els centres que disposen d'uns protocols d'actuació més, diguéssim, adients, doncs s'ha demostrat que aquests centres, diguéssim, disposen de les tasses més altes de curació. Perquè el tumor testicular, si bé és veritat que en una primera fase passem per una orquiectomia, que vol dir treure la glàndula, aquest és el primer pas, però després ve tot un estudi de saber fins on t'ha arribat i quins són els riscos de que pugui haver, el que en diem, metàstasis o ganglis afectats.
Que s'hagi escampat més, no?
Exacte. I això implicarà fer determinats tipus de tractament amb quimioteràpia. Per tant, tenir uns protocols molt establerts respecte a això, doncs, augmenta molt la taxa de curació final, que és el que pretenem. Ara, això sí, sapiguem que actualment de tumor testicular, així com antigament, doncs, molts dels pacients que ja estaven en fases avançades es morien. Actualment, gràcies a el gran avanç en tota la quimioteràpia que tenim, doncs, i amb tractaments molt menys agressius que temps enrere, que eren quirúrgics, doncs actualment es disposa d'una curació molt més bona.
Doctor, el pacient explorant-se, autoexplorant-se, pot confondre un tumor amb un quiste?
Sí, qualsevol bulto que aparegui a nivell del testicle, doncs el pacient tindria que valorar-se'l. I per això, doncs, una cosa és la palpació, i el metge o l'uròleg, doncs sí que és veritat que moltes vegades amb la palpació ja descartes o ja orientes a dir això no és preocupant o això és preocupant.
Perquè
a més,
ser, no?
Poden haver augments del volum escrotal, que vol dir de la bossa, i que el que hi hagi allà és un hidrocel, aigua, o que pugui haver una rugositat i sigui un varicocel, que vol dir una vena engorgitada. També és veritat que depèn d'on creix el bulto, no és el mateix que creixi en la pròpia glàndula que no que creixi, per exemple, en l'epidídim, que és una estructura que disposa el testicle. Depenent d'on estigui, ens orienta més cap a un tipus de patologia benigna o no. Però, per tant, com a indicació seria que qualsevol bulto anòmal que un es pogués palpar a nivell del testicle consultés amb un especialista.
Igual que les mames a les senyores... Doncs
igual. El que passa que així com les dones en aquest sentit doncs, ens porten avantatge i ens porten cultura, sí. En canvi, en l'home encara aquesta autoexploració testicular doncs no està ben arraigada dintre de les mesures que tindríem que tenir tots de prevenció.
Vostè ha parlat abans de l'estadiatge. Expliqui'm, sisplau, com es fa l'estadiatge? Aquesta és una paraula que no...
Bé, l'estadiatge vol dir que quan nosaltres ens detecten qualsevol tipus de tumor, el primer que tenim que saber és, en el moment del diagnòstic, o sigui, en el primer moment que el metge ho veu, el que té que saber és fins a on t'ha arribat aquest tumor. Perquè, clar, en funció de fins a on t'ha arribat, nosaltres podem establir, diguéssim, els pronòstics, de dir, això ens serà més fàcil de curar, ens serà més difícil, podrem curar-ho o no podrem curar-ho. L'estadiatge, per tant, és la paraula que nosaltres utilitzem per saber, en el moment zero, en el moment de veure per primera vegada el pacient, aquell tumor fins a on t'ha arribat. L'estadiatge es fa servir una classificació que en diem TNM, T de tumor, N de nòduls o de ganglis i M de metàstasis. El T ens valorarà el tumor pròpiament del testicle fins a on t'ha arribat. No és el mateix un tumor que creix només dintre de la glàndula, que afecta la seva càpsula o el albugínia testicular, que és com diem algunes estructures, que comenci a créixer cap al cordó o inclús que hagi arribat a la pell de l'escrot. Doncs amb això definim l'estadiatge T. Igualment, doncs podem fer un estudi dels ganglis. Per això necessitarem escàners o proves d'imatge. I en aquestes proves podrem saber si hi ha ganglis crescuts en volum que ens fagin sospitar que l'enfermetat pugui haver arribat a aquell nivell. I valorarem en funció de si arriben a 2 centímetres, més de 5 centímetres, també ho puntuarem. I finalment, l'estadiatge M, que vol dir de metàstasi, és a dir, a part dels ganglis que estan normalment a la regió o propers, la metàstasi vol dir si ha afectat el fetge o ha afectat els pulmons o afectat el cervell. Llavors tenim que fer diferents fotografies per establir fins on hem arribat. En funció d'aquest estadiatge TNM i junt amb una sèrie de marcadors que hem dit que aquests tumors fabriquen, sí, que en diem d'hormona, d'alguns marcadors, com és l'alfa-fetoproteïna o la beta-HCG, podem establir en funció de lo alterats que estiguin també uns índexs de risc. I clar, en funció d'això establirem l'estadiatge inicial amb el qual plantejarem quin ha de ser el tractament més adient. El primer, ja ho hem dit, treu el testicle, però aquí no acaba tot. Vindrà després doncs, la necessitat de fer radioteràpies o quimioteràpies en determinats casos.
Segurament, si veuen que és un gangli que no és dolent, igual el poden deixar, vull dir, no cal...
Els ganglis, normalment, quan hi ha ganglis, a vegades nosaltres procedim o a la seva exèresis quirúrgica o, primer de tot, lògicament, a un tractament amb quimioteràpia. A vegades, amb el tractament amb quimioteràpia, aquests ganglis es fonen i ja està. També tenim, sobretot es feien limfadenectomies, que eren tractaments, diguéssim, d'anar a buscar específicament aquests ganglis, o a vegades es fan limfadenectomies que en diem retroperitoneals, que vol dir quan aquests ganglis, a pesar de fer tractaments quimioteràpics, persisteixen i els hem d'anar a treure per intentar curar aquesta enfermedad que està localitzada en uns territoris ja no pròpiament del testicle, que no el tindrem, sinó dels ganglis.
En totes les coses de medicina sempre es parla de prevenció, m'imagino que aquí no...
La prevenció fonamental en el tumor de testicle és aprendre a la autoexploració testicular. Tocar-se els testicles de tant en tant, palpant sobretot la glàndula per veure si hi ha algun enduriment o algun engruiximent en algun lloc que normalment no tindria que ser-hi. Com que en tenim dos, i hem dit que el tumor testicular és unilateral normalment, doncs si palpem una cosa anòmala en un testicle i en l'altre no, doncs seria el primer motiu, diguéssim, per visitar un especialista que ens ajudi a discernir on estem.
Tampoc m'imagino que no hi ha cap professió que generi més índex de
no,
tumors,
no? No, en principi els tumors testiculars no s'han relacionat tampoc amb massa... Sí que hi ha factors epidemiològics de risc globals, però, com, per exemple, el tabac, etc, però no s'ha demostrat tampoc específicament en uns casos determinats.
En general, quan vostès veuen, és un tumor, com hi arriben? Quines proves fan?
Bé, el tumor testicular, una vegada, diguéssim, l'hem palpat i l'exploració ens permet de determinar, lògicament amb l'exploració no n'hi ha prou, llavors fem proves d'imatge. La principal prova d'imatge que tenim seria l'ecografia, és una prova molt senzilla, sí, però per veure el testicle és molt, molt bona, perquè ens discerneix, per exemple, entre estructures quístiques o estructures més sòlides, i ens determina la localització exacta, si està a la glàndula o està en l'epidídim, que a vegades se'ns pot diferenciar, i que sabem que, per exemple, el 90% de les masses que estan a la glàndula són dolentes, i en canvi el 90% de les que estan a l'epidídim són benignes. Per tant, només amb això ja tenim un primer estudi. Lògicament hi ha fotos millors, tenim el TAC, però el TAC el fem servir més ja per estadiatge dels ganglis, com hem dit, o de metàstasis, o sigui, territoris ja de disseminació del tumor i que són necessaris de fer en tot l'estudi d'aquests pacients.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti.
Bueno, continuem parlant ja a la recta final amb el doctor Lluís Gausa, director mèdic i uròleg de la Fundació Puigverd. Doctor, quins són els tipus de tumor més freqüents que més veuen vostès allà a la Fundació?
Bé, parlant de tumor testicular, hem dit que el tumor testicular ens podem dividir en els tumors germinals, que són el que formen el 90% dels tumors del testicle. D'aquest 90% que formen els tumors de testicle, els més freqüents són els seminomes i els no seminomes. Aquests serien l'estirpe celular que, diguéssim, que forma aquests tumors. Els seminomes, com la seva paraula diu, doncs són les cèl·lules que formen les cèl·lules reproductives, i aquestes cèl·lules poden degenerar. Són tumors tumors, per tant, que tenen una potència biològica important, perquè són les cèl·lules germinals són les que ens donen lloc als éssers humans, no? Per tant, doncs són tumors amb un potencial de creixement important. Diferenciem bàsicament dos tipus de tumors, hem dit els seminomes i els no seminomes. Els no seminomes en tenim de diverses índoles, com són, o de diversos tipus, com són els coriocarcinomes, els tumors del sac vitalí, aquests tumors doncs són els més freqüents i, diguéssim, doncs els que per acabar-los d'estudiar utilitzem també marcadors, com hem dit, l'alfa-fetoproteïna o la beta-HCG, que són elements que ens faciliten arribar al seu diagnòstic. El diagnòstic definitiu el tindrem quan tinguem la peça i el patòleg ens ho identifiqui i ens digui, pues és aquest tipus celular i amb això tindrem que establir el tractament.
Molt bé, doncs, li agraïm molt la seva presència aquesta tarda aquí, doctor. Doctor Lluís Gausa, director mèdic i uròleg de la Fundació Puigverd. Fins una altra.
Moltes gràcies a vostès.
Molt bé, doncs, fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Nosaltres els agraïm, com sempre, la seva presència i els emplacem per demà a les 5 a Temps de Benestar. Demà tenim És Grans i Gran. Us esperem. Fins demà. Adéu.
Te veig amb problemes, el color dels teus ulls s'emboiren quan parles. Sé que són coses teves, recolzets i es feixuc d'alces meves espaldes. Si et trobes tot sol o penses que no ho tens clar, no dubtessis mai que ja he fet meu el teu mal. No et sàpiga greu, ni cal que m'ho demanis. M'atendràs tot d'una present en el teu costat. No hi vegis sortida i et sembli que el sol no brilla com abans. Tens qualcú que t'estima, que et vol treure d'embuis i dar-te esperança. Si trobes tot sol o penses que no el tens clar, no dubtessis mai que ja he fet meu el teu mal. Sàpiga greu, ni cal que m'ho demanis. M'atendràs tot d'una present en el teu costat. Si trobes tot sol o penses que no ho tens clar, no dubtessis mai que ja he fet meu el teu mal. No et sàpiga greu, m'atendràs tot d'una present en el teu costat. Ni cal que m'ho demanis, m'atendràs tot d'una present en el teu costat. M'atendràs tot d'una present en el teu costat.